Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, ha negat aquesta tarda que el títol de màster que ostenta des del 2014 l'aconseguís de manera fraudulenta, com assegura la investigació periodística feta pública sobretot avui de eldiario.es. Cifuentes ha assegurat, tot mostrant el document en paper, que el títol és real i també legal. La presidenta madrilenya, en una compareixença extraordinària a l'Assemblea de Madrid, la Cambra Autonòmica, ha començat el seu discurs atacant el PSOE i Podem, partits que han demanat aquest ple extraordinari, i els ha acusat de fer un intent de desestabilització institucional. Canviem de qüestió. A l'espera de conèixer els resultats de l'autòpsia de l'excursionista morta diumenge a Montagut i Oix, a la Garrotxa, els Mossos han obert una investigació per aclarir les estranyes circumstàncies d'aquesta mort. A hores d'ara es mantenen obertes totes les hipòtesis, ja que hi ha algunes incongruències en el relat dels fets. La parella de la víctima va trigar, per exemple, 10 hores a alertar els serveis d'emergència. Recordem que el vicepresident primer de la mesa del Parlament, Josep Costa, ha visitat avui Carles Puigdemont a la presó de Neumünster i ha anat l'endemà que la Fiscalia sol·licités que el president destituït pel 155 continuï empresonat després d'elevar el cas al Tribunal Suprem del Land de Schleswig-Holstein pels delictes de rebel·lió i malversació. A banda, també ha visitat avui Puigdemont la seva dona, Marcela Tupor, i el que és empresari que l'acompanya des que va marxar a Bèlgica, Josep Maria Matamala. També aquest matí, Carles Puigdemont ha rebut la visita de l'exministre d'Afers Exteriors eslové, Ivo Weigel, al mateix centre penitenciari. Us expliquem en plana cultural que la Diputació de Girona ja entra a formar part del Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, l'ens supramunicipal, i aportarà finançament i serà membre del patronat que el gestionarà. Aquest futur museu, doncs, cada cop és més a prop de ser una realitat després que el juliol passat l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, anunciava que es premia l'accelerador per tirar endavant el projecte. I al Palau Macaya de Barcelona, el passeig de Sant Joan número 108, acull a les 7 d'aquesta tarda, d'aquí a una hora, la tercera sessió del segon cicle de diàlegs Teologia i Pensament Laic, organitzat per la Fundació Joan Maragall i l'obra social La Caixa. La d'avui es titula La construcció del sentit en un context tecnològic i tindrà com a ponents Margarita Mauri i Roger Armengol amb la moderació de Núria Iceta. Fins aquí l'actualitat, d'aquí a uns moments, el mirador de l'actualitat, abans el pensament del dia, avui amb Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i del setmanari Catalunya Cristiana.
Bon dia. Quan estem celebrant encara el número 2000 de Catalunya Cristiana i en l'esguard del 40è aniversari del naixement de la publicació, que serà l'any vinent, us anuncio una important transformació. A partir del número 2012, que sortirà amb data 15 d'abril, tercer diumenge de Pasqua, el setmanari tindrà format de revista. Amb l'aprovació del patronat, la nostra redacció, treballant amb un equip de joves dissenyadors de l'estudi MADE, llança una proposta atractiva i més còmodament llegívola que el format diari. Tota la revista s'esponjarà, l'extensió dels textos es reduirà i les imatges i les il·lustracions hi tindran un major protagonisme. També, a l'hora de triar el cos de lletra, hem tingut en compte la gent gran o amb més dificultats de lectura. I us recordo en aquest sentit que Catalunya Cristiana, gràcies a l'associació Mirada Solidària, continua sortint periòdicament en format braille pels discapacitats visuals. Per una lectura més extensa i aprofundida dels textos, es podrà recórrer a la pàgina web, que també es reformarà, i estem treballant perquè el setmanari es pugui consultar des d'una aplicació per mòbils. La reforma, però, no és sols d'aparença, sinó també de contingut. L'únic setmanari religiós de Catalunya, mantenint tothora la seva fidelitat a l'Església i al país, es planteja també com un nou servei a les famílies. En l'esguard de la Trobada Mundial de les Famílies, que se celebrarà a Dublín del 21 al 26 d'agost, anirem incloent articles formatius pensats per cada un dels membres de la família, ancians, adults, joves i petits. Tenim previst també de publicar mensualment les versions catalana i castellana del suplement Done Chiesa Mondo, que des de 2010 llança amb bona acceptació l'Osservatore Romano, i estem estudiant de publicar uns monogràfics anuals sobre grans temes d'actualitat des d'una perspectiva cristiana. En l'actual context polític i social, i coincidint amb el desè aniversari de la mort del bisbe Joan Carrera i Planes, que tanta importància ha tingut en la història de Catalunya cristiana, creiem que ha arribat l'hora de fer un pas endavant. Estarem molt atents als suggeriments dels subscriptors i dels lectors. Moltes gràcies a tots per la vostra fidelitat. Bon dia.
Ràdio Estel.
Si vols arrencar el dia en primera i acabar-lo en cinquena, el teu circuit és la Fórmula Lesan. De dilluns a divendres a 2:15 del matí a Ràdio Estel amb l'Albert Lesan. Un magazín ple d'energia, entreteniment i bona ràdio per passar els matins amb un bon somriure. De dilluns a divendres a 2:15 del matí, la Fórmula Lesan a Ràdio Estel. Un territori tan misteriós com hospitalari. La Índia, de l'herència dels Maharajàs al llegat de Gandhi. Del 13 al 23 d'agost, el Club Més Amics et porta a fer un viatge que marcarà un abans i un després en les teves experiències viatgeres. Del 13 al 23 d'agost, la Índia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Estàs buscant escola? Tria Escola Cristiana. Amb més de 260.000 alumnes i més de 400 escoles a tot Catalunya, som una referència de l'ensenyament concertat. Som escoles orientadores, catalanes en llengua i continguts, obertes al multilingüisme, apostem per les tecnologies, tenim projectes educatius de qualitat i amb un professorat preparat i compromès. Tria compromís, tria qualitat, tria equitat. Tria Escola Cristiana de Catalunya. Compromesos amb el present, il·lusionats en el futur de l'educació de qualitat i per tothom. Trobaràs la teva escola a triaescolacristiana.cat.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 7 minuts i mig de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem en aquest dimecres de l'octava de Pasqua el temps d'anàlisi de l'actualitat. És notícia, sens dubte, en aquestes últimes hores i aquests últims dies també el projecte de pressupostos generals de l'Estat, presentat ahir al Congrés i que es troba amb moltes incògnites entre la situació a Catalunya i les protestes socials de les últimes setmanes protagonitzades per pensionistes i altres col·lectius afectats per la pèrdua de poder adquisitiu. El govern espanyol aprovava la setmana passada els comptes sense tenir garantit ni de bon tros el suport majoritari al Congrés dels Diputats, ja que el PNB se n'ha allunyat encara més per diverses raons, però sobretot per la manca de perspectives de posar punt final a l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Ens preguntem quines possibilitats hi ha, doncs, que aquests pressupostos surtin endavant amb el retard ja conegut, perquè són els d'aquest 2018 i, per tant, de moment estan prorrogats els de l'any passat. La destinació, per exemple, de 3.000 milions per a pensionistes i mileuristes, la rebaixa en l'IRPF i la pujada de les prestacions més baixes de l'1 al 3% podrien contenir les mobilitzacions si aquests números surten endavant. Les partides, però, no sabem si solucionaran el problema de fons dels mateixos pensionistes i dels qui viuen més en la precarietat. Tot, com dèiem també, amb la influència que pot tenir en la tramitació de les properes setmanes la situació política i judicial a Catalunya. I per analitzar aquest tema avui ens acompanyen Josep Lluís Marriera, que és economista, vicepresident del grup sènior del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Senyor Marriera, bona tarda i bona Pasqua. Benvingut, ben tornat.
Molt bona tarda i bona Pasqua.
Gràcies.
A tots.
També és amb nosaltres Ivan González, economista, màster en Economia Social, vinculat al Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Benvingut, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I també saludem Arcadi Oliveres, conegut activista social, economista i expresident de Justícia i Pau a Barcelona. Benvingut, senyor Arcadi Oliveres.
Hola, bona tarda. Avui ho fem entre economistes, això, eh?
Sí, hi ha una anècdota simpàtica, i és que a les xarxes socials hem trobat una fotografia de vostès tres ara fa uns mesos, més d'un any, ens deia el senyor Ivan González, que havien coincidit, i l'hem posada. Ho aclarim per deixar clar que el programa és en directe, per tant, no és una foto d'una gravació. Bé, anècdotes a banda, per als qui hagin vist les xarxes socials, Facebook i Twitter, aprofitem per dir que allà hi som, a Ràdio Estel i aquest programa, El Mirador de l'Actualitat. Bé, senyors, què passarà amb aquest projecte de pressupostos generals de l'Estat? Primer de tot amb el context i amb l'escenari polític. Després parlem una mica de les xifres, sense cansar els oients, però què en pensen? El PNB decisiu diu que no hi donarà suport. Hi havia un intent desesperat de demanar el préstec, per dir-ho així, de 5 diputats socialistes, cosa que no té, en principi, possibilitats de prosperar. I, per tant, què passarà? Aquesta és la pregunta. Sí, senyor Ivan González, vol començar vostè?
Sí, tots estem molt pendents del PNB, que realment és el grup parlamentari que, si dona suport, pot desencallar tot això, eh?
És el que va desencallar l'any passat els pressupostos.
Però aquí hi ha un matís que no tenim present, que és que no només fa falta el PNB. O sigui, vull dir, si sumem PP i Ciudadanos i PNB, o sigui, tots tres, no desencallarien aquests pressupostos.
Coalició Canària, que em sembla que dona 2 diputats.
En principi. Sí. Aquí anava jo. Uh-huh. O sigui, UPN i Coalició Canària, que sumarien el 2+1, aquests tres que teòricament estan, diuen, donats, no estan donats. Per tant, a part del PNB, faltarien aquests 3 més, uh-huh, en què encara, repeteixo, encara no estan donats. Per tant, estem comptant que per molts esforços que faci el Partit Popular per portar-se cap a casa seva, però de l'expressió, als diputats del PNB encara li faltaria doncs treballar-s'hi més a altres grups parlamentaris.
I tot això en un procés que potser molts oients no coneixen el detall, però que és molt complex, no?
Negociacions
d'esmenes, treballs en comissió, fins al ple que serà d'aquí unes setmanes.
En principi, si tot rutlla bé per al PP, vull dir, fins al juny no tenim pressupostos. Uh-huh. No? I això ja ho parlarem després, però això també, aquests 6 mesos de retard, també té les seves conseqüències.
I tant.
Uh-huh. Negatives.
Algun comentari més sobre l'escenari polític, la qüestió de Catalunya, altres fets que puguin influir, si pot ser breument per començar? Senyor Marriera, per exemple.
Bé, jo crec que, d'alguna forma, els pressupostos aquests depenen cada cop més de Catalunya, d'alguna manera. Sempre la situació de Catalunya influeix en la situació general de l'Estat. Aquí hi ha una cosa molt clara, que després de les manifestacions que hi va haver-hi dels pensionistes a nivell de tota Espanya, el govern de l'Estat, d'alguna forma, jo crec que es va preocupar molt de la situació aquesta, no?
Va veure les orelles al llop, diguéssim, no?
Això podia ser una cosa que es podia anar multiplicant i poder crear una situació social difícil en el país. Aleshores, el senyor Montoro, com sempre, pues, continua fent uns pressupostos que són similars als anteriors, és a dir, des del 2012, des que van començar, no hi ha hagut ni cap pacte de Toledo, ni cap pacte de la Moncloa, ni de Toledo, ni de res. No hi ha hagut pactes en cap partit polític. Simplement ells fan el seu pressupost. D'alguna manera, per por d'aquesta situació del carrer, què han fet? D'alguna forma han incrementat les pensions de la gent que té unes pensions mínimes.
Uns més petits, sí.
Això representa un percentatge bastant important dels pensionistes i és evident de que aquest percentatge, d'alguna manera, ells pensen que poden parar una miqueta la situació, una mica de queixa a nivell de l'Estat, no? Uh-huh. Però, clar, després jo he estat mirant els pressupostos i veus que hi ha hagut un increment a la Casa Real de 70.000 euros. Uh-huh. Hi ha hagut un increment al Ministeri de l'Interior. Hi ha hagut un increment al Ministeri de Defensa, un 6,9 més. Després, al president del Tribunal Constitucional, Juan José González, se li ha fet un increment del 13% del seu sou. Els funcionaris se l'han incrementat a l'1,75. Clar, la deuda pública espanyola en aquest moment està en un 98,3% del PIB i l'IRPF, segons creuen que poden incrementar el 6,5, l'IVA el poden incrementar el 5,6 i el gasto social, segons ells, esclar, representa el 56% del pressupost, no? Per tant, la situació no és res més que una continuació una mica dels pressupostos anteriors i tindre una mica callada a la població, perquè estiguin contents una certa part de gent.
Sí. Bé, una mica l'atenció sempre del govern amb la societat en general, fins i tot encara que tingués majoria absoluta, com ha passat en altres legislatures, sempre existeix, no? Sempre es busca una mica, com a mínim, la mínima conflictivitat social o el mínim malestar social possible, però en aquest cas doncs, tenia més necessitat segurament el govern espanyol. Recordem que pel que fa a les inversions a Catalunya augmenten un 17%, de 200 milions d'euros, però es mantenen en relació amb les altres comunitats autònomes en el 13,3% del total. Algun comentari, senyor Arcadi Llobera, sobre el context, també, i ara entrem més en les xifres dintre del que puguem.
Bé, jo diria clarament que aquests pressupostos són una vergonya. Són una vergonya...
Vostè ha sentit la despesa militar i, ja és, no, no, i segur que no és l'única, eh?
Això és l'única. Però no només des del punt de vista de les despeses, sinó també des del punt de vista dels ingressos. Intentar incrementar 3.000 milions d'euros la dotació de les pensions quan el Sindicat d'Inspectors d'Hisenda de Madrid diu que el frau fiscal a Espanya és de 90.000 milions. És una vergonya. És una vergonya. Els ràssims responsables, els màxims estafadors, són les empreses de l'IBEX 35 i són les empreses de noves tecnologies de la comunicació i l'informació i, diguem-ho públicament, els responsables que això bàsicament són aquesta gent que influeixen a la Moncloa, que influeixen a tot arreu. Són uns impresentables, i ho hem de dir-ho. I no és només una qüestió d'espesa militar, és una qüestió de mala administració a favor d'aquells que més tenen. Els sous de la gent de l'IBEX 35, ho posava el dia l'altre dia, s'han incrementat 27 vegades més que els sous dels treballadors normals. Les empreses de l'IBEX 35 tenen, de promig, uns directius amb un sou 250 vegades més gran que el sou dels treballadors. Això és un país d'estafadors, i diguem-ho d'una sola vegada.
Hi ha, per tant, a banda de les paraules contundents del senyor Arcadi Llobera, és un problema de sistema, efectivament. Ara bé, malgrat això, és bo, podrien coincidir vostès tres en el fet que seria bo que tiressin endavant aquests pressupostos, encara que no fossin amb aquestes xifres, millorant el que es pogués amb el consens de tots.
Crec que qualsevol administració, des de l'administració municipal fins amunt, tot el que vulgueu, en funcionar amb uns pressupostos de l'any passat sempre és dolent, això d'entrada. Per tant, que ens aprovin uns pressupostos bons o dolents, que és una altra història, sempre és positiu. Vale? Després entrarem en que si són bons o dolents aquests pressupostos, però clar, amb uns pressupostos prorrogats no funciones, perquè no és només que no tinguis una capacitat major o menor, sinó que moltes vegades parlaven d'aquí un augment, per exemple, del que són els funcionaris, no en sou, sinó que ara em sembla que he llegit, ara aquí em corregireu, que augmentaran un 108% les places de funcionaris. Vale? Aquest 108% també té trampa, ojo, És un 100% de reposició i augmenten un 8, Però vull dir, fins fa pocs anys, jo recordo perfectament la Guàrdia Urbana de Barcelona, per posar un exemple concret, que no podia ni tan sols renovar a la gent que jubilava. Clar, simplement per aquest fet ja són bons uns pressupostos. Vale? Repeteixo, Després entrarem, si voleu, en que si són bons o dolents, que aquí jo faria un matís important. O sigui, vull dir, a part de les xifres, a part de que s'augmenti o no s'augmenti un tant per cent X en tot el que vulgueu parlar, sí, jo trobo falta en aquests pressupostos, al igual que en els anys anteriors, reformes reals. És a dir, aquests pressupostos són molt macos, o sigui, podem posar la xifra que augmenta un 3% en la sanitat, que augmenta un 3,9% en educació, que augmenta un 6,9% en defensa, tot això és molt maco. Però, realment, si no hi ha una reforma real, això és posar una tirita en una ferida que necessita punts. Vale? I amb una tirita, si durarem, anirem caminant, anirem cap endavant, però, repeteixo, sense una reforma real, digue-li reforma de les pensions, digue-li reforma del funcionariat, digue-li reforma de lo que vulgueu, no acabarem arribant a un futur com hauríem de tenir.
Avui ens acompanyen en el col·loqui del Mirador de l'Actualitat a Ràdio Estel els economistes Arcadi Oliveres, Ivan González i Josep Lluís Marriera. I tenim una pregunta del dia. En les últimes 24 hores heu pogut votar, encara podeu fer-ho fins a 6:45, a través de radioestel.cat, del nostre web. L'aprovació dels pressupostos de l'Estat dependrà de la formació de govern a Catalunya. Pregunta ben concreta, podeu respondre entre tres opcions. La primera, sí, el PNB, que és decisiu, ho ha dit clarament. Segona, no, el govern espanyol trobarà alternatives de suport al Congrés. O la tercera, no, encara que s'acabi el 155, els comptes no tiraran endavant. Bé, de moment guanya la segona opció, el govern espanyol trobarà alternatives de suport al Congrés, diguéssim, opció més optimista de cara a, si em permeten, l'èxit del govern, però en tot cas no seria l'èxit del govern, sinó que seria una cosa, en principi, bona per a tothom. Posant totes les reserves, senyor Arcadi Olivera, senyor Marriera, senyor González, però sempre és millor que hi hagi pressupostos. Ara, el camí està molt complicat. Podem dir que el govern s'ha arriscat molt en aquesta situació que tenim ara al conjunt d'Espanya i a Catalunya particularment. Sí, senyor Marriera?
Sí, és que si anem a veure el tema de la inversió a Catalunya, si anem a parlar una miqueta d'aquest tema, a Catalunya es manté el 17,4 respecte al 2017. Però sabem de que aquesta inversió representa...
Un augment, perdó, del 17 en relació amb el 2017.
Exactament. I això representa el 13,3 del total de la inversió de l'Estat. Clar, el PIB català està sobre el 19 i el 20% del PIB espanyol.
Per com tant, sempre, l'esforç econòmic de Catalunya és superior.
Ja sabem que estem rebent aquest 13% del total del pastel i, d'alguna forma, pues nosaltres estem contribuint al 20% del PIB espanyol. Catalunya té una població del 16,2 d'Espanya. Per tant, clar, si tornem a les èpoques anteriors, en la que s'estudiava el sistema de les autonomies i dels pressupostos, clar, en què ens basem? Amb l'aportació que fa cada comunitat autònoma a l'Estat o la part de la població que representa del total? Clar, continuem igual. És a dir, estem en una situació que, d'alguna forma, pues, no es veu un futur. No es veu un futur. Estem estancats i jo realment, pues, estic molt trist, perquè dius, bueno, no hi ha per part de l'Estat. Jo sempre, quan a vegades diuen, home, és que quan una parella se separa, pues, home, alguna de les parts intenta seduir-la, no?
Però vostè creu que per part de l'Estat, i sobretot,
aquest
cas, a la part econòmica...
Aquí ningú intenta seduir. Per tant, esclar, està complicat el tema.
Sí. No sé si vol... Té moltes dades aquí el senyor Ivan González.
No, jo estic d'acord. Estava escoltant i estic d'acord. Estic d'acord amb el sentit de clar. Si sempre tenim aquest petit dèficit o gran dèficit, depèn d'en qui parlis, en uns pressupostos com els d'aquest any, que no oblidem que l'any vinent hi ha eleccions. Per tant, haurien de ser uns pressupostos, si em perdoneu, però haurien de ser uns pressupostos electoralistes, que en bona part ho són, ojo, augmenta a un 14. O sigui, fes aquest guinyo que parlava ara mateix el company... Que aconseguiràs alguna cosa? No ho sé, però fes aquest guinyo que no has fet.
Són eleccions, recordem-ho, les de l'any vinent, municipals, i en algunes autonomies també autonòmiques.
Correcte.
Però en la línia del que comentava abans Arcadi Oliveres, no volem obviar el que comenta sobre les fallades de fons del sistema, un missatge que ell ens aporta i que no és nou. Per exemple, el tema del frau fiscal o altres mancances, hi ha maneres, no dic en aquests pressupostos, però més a mig termini, llarg termini, de ser eficaços en el seu combat, per exemple, el frau fiscal. Perquè des del govern moltes vegades diuen que fan el que poden. Bé, és el que diuen els polítics, no?, amb tot el respecte.
Jo voldria fer una matització a aquestes dades ben concretes que ens deia el company Marriera. És efectivament cert que les inversions no es corresponen ni a la població catalana, i menys encara a la seva participació en el PIB. Per a mi, aquesta qüestió no em preocuparia tant, si és que és dirigida a la redistribució de rendes. Si Extremadura té una renda per càpita que és la meitat de la de Catalunya, i aquests diners van a Extremadura, jo ho firmo ara mateix. A mi el que m'empipa és que aquesta quantitat de diners vagi a parar al rescat bancari, que no se'l mereixen, vagi a parar al rescat de les autopistes del senyor Florentino Pérez, vagi a parar per descomptat de la despesa de defensa. Això és el que jo trobo inadmissible. Que hi hagi allò que es diu solidaritat entre els pobles, què vols que digui? En quant a l'altre, evidentment, el frau fiscal necessita un tractament a molts nivells, començant pel més important de tots, que és el nivell internacional. Perquè avui en dia les transaccions fraudulentes es fan entre països, sobretot en paradisos fiscals, movent factures d'un lloc a l'altre. L'altre dia sortia al diari, l'empresa més estafadora d'impostos d'Europa, es diu Apple, 17.000 milions d'euros a l'últim any. Per què? Perquè juga amb domiciliacions fiscals diferents i coses per l'estil. Contra això, un sol govern d'un estat és difícil que pugui actuar, caldria una coalició internacional, però qui s'encarrega d'això, que és l'OCDE, és el que més s'assembla al pito del sereno, ningú li fa cas.
A nivell internacional, i sense obviar algunes expressions del senyor Arcadi Oliveres, podem dir que hi ha com trampes legals, no sé si dir-ho així, o buits legals que permeten fer aquestes coses. Aquest és el problema.
Sí, buits legals.
Buits legals, podem dir.
Fiscalitats diferents, els temes famosos entre les transnacionals de la facturació interna. Jo soc una multinacional que estic en tres països, aleshores em venc a mi mateix car o barat segons allà on deixaré el benefici per intentar situar-lo en el país de fiscalitat més petita. Tot això necessitaria un control, però evidentment un control internacional.
Senyor González i senyor Marriera, encara.
Jo volia una mica més endarrere i mirar de les teòriques millores d'aquests pressupostos, entrar una mica més en el detall. Jo volia parlar de la reforma de l'IRPF, que volia comentar als oients que hi ha una petita trampa. O sigui, vull dir, certament, en aquells que cobrin menys de 14.000 euros no caldrà que ho facin. Aquells que cobrin de 14 a 18.000 hi haurà una rebaixa important, etcètera, etcètera, etcètera. Petit matís important. A partir de juny. Per què dic petit matís important a partir de juny? Perquè no ens oblidem que quan ho notaràs, això? En el teu dia a dia, a partir de demà, no. Ho notaràs en el 2019, quan tinguis que fer la declaració oportuna. Quan tinguis que fer la declaració oportuna, comptarà a partir de mig any. Per tant, tot això que estan dient, que rebaixaran X euros... Bueno,
sí. No és retroactiu, en aquest cas.
No, correcte.
Els primers mesos
correcte,
ja els hem pagat.
El primer mig any ja l'hem perdut.
L'hem perdut. O el pagarem l'any que ve, vaja, sí, fiscalment.
Si això segueix, teòricament, el 2020 sí que ja haurà comptabilitzat tot el 2019 sencer, llavors sí que ho notarem. Però el 2019, que només comptabilitzarà mig any 2018, doncs això notarem mig any. Vale? I això també s'ha de dir, perquè vull dir, aquí està, com dèiem abans, no? Aquí està la petita trampa, per dir-ho d'alguna manera, amb la que juguen, perquè clar, per fer tot això, repeteixo, bo o dolent, aquí ja jo no entraré, però per fer tot això es necessiten el que deia abans el senyor Masriera, ingressos. Mm-hmm. Vale? I a mi em fa gràcia, i perdoneu, però ja no cal haver estudiat economia, però quan tu fas un pressupost, vull dir que si tu tens previst, i això són números que tinc aquí davant, ingressar 300.000 milions, poso números rodons, que és un 3% menys de l'any passat, vale? I tens una previsió de despeses de 451.000, algú falla. Uh-huh. Algú falla. Perquè, repeteixo, 300.000 milions d'ingressos, 451 milions de despeses.
Uh-huh. Senyors, un minut i mig i seran dos quarts de set. Potser la pregunta més relacionada amb Catalunya que els volia fer, si poden respondre breument o amb un sí i un no, si pot ser, és si hi haurà govern a Catalunya i si això permetrà aprovar aquests pressupostos. Ara, amb les novetats dels últims dies, la nova situació judicial de Carles Puigdemont, alguns dirigents independentistes que són en presó preventiva, més que fa uns dies, i la possibilitat que hi hagi una investidura. Suposo que aquestes negociacions de la majoria parlamentària catalana segueixen el seu curs, però amb moltes dificultats, suposem. Si hi hagués govern abans del 22 de maig, que és la data límit, creuen vostès que passarà això? Què creuen que passarà?
Bé, jo crec que tal com està la situació en aquest moment a nivell dels partits a Catalunya, d'alguna forma apuraran fins al final de la data aquesta, o intentaran apurar.
Sense pensar en els pressupostos, lògicament.
Perquè moltes coses, amb la història d'aquests últims mesos i l'últim any, els últims dos anys, hem vist que tot s'ha decidit sempre, a vegades...
A l'últim minut.
Per tant, això pot ser que arribi al final. Per tant, afectarà en el pressupost? Aquí el PNV ho ha dit molt clar.
Per tant, sí que hi hauria segurament pressupostos, evidentment. No? Si hi ha...
Però vostè creu que trauran el 155?
Aquesta és l'altra pregunta. No hi ha temps per més, però no sé si
volen. Jo utilitzaré el temps verbal condicional. Hauria d'haver govern i hauria d'haver pressupostos.
Molt bé. Arcadi Olivera, suposo.